Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 6. Us informa Laura Polo d'Alfó. La pluja no dona treva a la diada de Sant Jordi. Si bé el matí ha estat tranquil, arribat el migdia, les pluges i pedregades s'han fet presents arreu de Catalunya. Després de dinar ha tornat a sortir el sol i més tard ha tornat a caure aigua en diferents punts del país. Per tant, dia inestable entre aigua, pedra i sol que ha deixat 3 ferits de poca gravetat a la ciutat de Barcelona. Dos d'ells al Passeig de Gràcia, colpejats per una carpa de la superilla de Sant Jordi que s'ha alçat amb la ventada. La tercera persona ferida ha estat a la Fira d'Abril, al Fòrum, on ha caigut una estructura metàl·lica pel vent. I és que Protecció Civil ja ha activat aquest migdia l'alerta del Pla Vencat per les fortes ratxes a les comarques de Barcelona i Tarragona, que poden superar els 72 km per hora. Malgrat tot, carrers plens arreu de Catalunya, quan encara queden algunes hores per acabar la jornada, des del Gremi de Floristes celebren la normalització del Sant Jordi després de 2 anys. Els professionals perceben una participació alta, amb la tradicional rosa vermella com a gran triomfadora del dia. De fet, el president del Gremi, Joan Guillem, explica que molts establiments podrien fins i tot exaurir les roses. Aprofitant la jornada, alguns polítics han sortit a defensar el català i a demanar una protecció real de la llengua. Laura Borràs ha fet una metàfora amb la llegenda de Sant Jordi animant a vèncer el drac que no permet parlar en català.
Sant Jordi, la lluita contra el drac de sempre, el drac que no ens permet viure amb normalitat en català i utilitzar el català arreu, a l'escola, al carrer, a casa i també a la literatura i a la cultura. Confiem que puguem vèncer d'una vegada per totes aquest drac.
D'una manera més explícita, Oriol Junqueras ha apel·lat a Junts per Catalunya, els Comuns i el PSC a avançar en la modificació de la llei de la política lingüística.
Hem d'avançar en la transformació, en la modificació de la llei lingüística, perquè necessitem protegir més que mai la nostra llengua i perquè necessitem protegir-la de la imposició de percentatges, que és el que intenta fer una part dels aparells de l'Estat, en aquest cas, a través d'una part del seu sistema judicial.
I per la seva banda, des de la CUP, Carles Riera ha exigit la retirada de la modificació d'aquesta llei per poder blindar la immersió lingüística.
Demanem que el govern de la Generalitat retiri aquesta iniciativa i iniciï un diàleg i un consens amb la comunitat educativa per tal de blindar la immersió i confrontar les sentències judicials del 25%.
Tot plegat després que dimecres la Junta de Portaveus ajornés la votació sobre l'acord que en principi havia de fer-se al ple de la setmana vinent, perquè Junts va demanar més temps per prioritzar un consens entre partits i entitats. Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, almenys 5 persones han mort i 18 haurien quedat ferides en un atac rus amb míssils a la ciutat d'Odessa, al sud del país. Així ho ha informat el govern ucraïnès, que ha detallat que una de les víctimes es tracta d'un nadó de 3 mesos. I tornem a Catalunya perquè 2 persones han mort aquest migdia en un xoc frontal a l'N141C a Moià. Per causes que encara s'estan investigant, 2 cotxes han xocat i han mort 2 ocupants d'un dels vehicles. Una altra persona també d'aquest vehicle ha quedat ferida molt greu. Del segon turisme hi ha una persona ferida lleu. A hores d'ara, al migdia la carretera continuava tallada després d'aquest accident que suma 2 víctimes mortals més a les carreteres catalanes. Ja en són 47 aquest any. I en els esports, a punt d'acabar el partit, derrota del Girona davant del Cartagena per 3-0. Els gironins han estat clarament inferiors, arribant al descans amb un 2-0. Durant la segona part, els del Murcia només han acabat d'arrodonir aquesta victòria. I en tenis, Paula Badosa ha quedat fora del torneig de Stuttgart després de perdre a les semifinals contra Arina Sabalenka per 7-5 i 6-4. En el masculí, Carlos Alcaraz s'enfrontarà a Àlex de Minaur per aconseguir un lloc a la final de l'Open de Barcelona. El partit s'ha anat posposant i finalment jugarà a les 8 del vespre. Veurem si l'espanyol, que ha entrat en el top 10 dels tennistes mundials, pot superar l'australià. En handbol, el Barça ha guanyat per un ajustat 34-35 davant la Naitasuna. Els blaugranes han arribat al descans amb un lleuger avantatge que han perdut durant tot el segon temps, quan els navarresos han aconseguit retallar distàncies. Malgrat tot, victòria del club blaugrana. Pel que fa al futbol femení, el Barça ha tornat a fer història en assolir de nou el rècord d'assistència en un partit de futbol femení amb 91.648 persones, superant així la xifra dels quarts de final contra el Real Madrid. Les blaugranes han aconseguit la fita en el partit d'anada de les semifinals de la Champions, que han guanyat per 5-1 davant el Wolfsburg. I avui es juga la final de la Copa del Rei. A les 10 del vespre, a l'estadi de Cartuja, s'enfronten Betis i València. Els dos equips arriben al partit amb unes dinàmiques no gaire bones. No sumen cap victòria en les dues darreres jornades de Lliga. I pel que fa al bàsquet, aquest vespre hi ha partit del Joventut que rep a l'Unicaja a 9:15. Això és tot per avui. Tornem amb més informació demà al matí a partir de les 10, que acabo de passar una bona diada de Sant Jordi. Els tornem a deixar ara amb la programació especial de Radio Estel, ara amb Camins, amb Ignasi Miranda.
Radio Estel.
Radio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Radio Estel.
Aquest és en Guillermo. Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava licens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
El Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Ponés.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. Amb Ignasi Miranda, Camins.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Camins.
Bona vesprada, són les 6:30.
Quan acaba el dia...
Bona tarda o bona vesprada, com diu el nostre estimat Rafa Sanahuja. Des d'aquí una abraçada. Avui el substitueix un servidor, us parla Ignasi Miranda, com acabeu de sentir. Àngel Miret, bona vesprada.
Bé, bona vesprada, bona vesprada. Jo estava acostumat a fer-ho amb el Rafa, eh?
Això mateix, però bé, jo, per respecte al seu valencià tan bonic castellonenc, també et dic bona vesprada.
Bona
Tots
vesprada.
Tenim, ens trobem a la Rambla de Catalunya número 115 de Barcelona, ho recordem per si us acabeu d'incorporar després de Tot anirà bé amb Toni Marín, seguint aquesta programació especial de Sant Jordi a Ràdio Estel, que arriba a la seva recta final. Hem començat saludant l'Àngel Miret perquè ens dirà alguna coseta sobre la llegenda de Sant Jordi. Tots tenim, Àngel, molt present aquesta llegenda, al cap, la princesa, el drac, però qui va ser veritablement Sant Jordi, breument?
Doncs no se sap ben bé qui va ser. La veritat és aquesta. És un mite, és una història, és una realitat, és desconegut. Les fonts millor informades des del punt de vista del cristianisme diuen que va ser fill d'un oficial romà de la Capadòcia, que estava destinat al que seria Diòspolis, que és Israel actual. Allà es casà amb una jove anomenada Policrònia i van tenir un fill, que és en Georgios. Per cert, que en Georgios, digue-li Jordi, he vist que significa pagès en el grec original. Aleshores, és una mica la història aquesta clàssica, és a dir, el Jordi es va allistar després a l'exèrcit romà, també com havia fet son pare, i quan tenien 30 anys el van destinar a Nicodèmia. Allà ja era tribú, havia ascendit i era tribú, i per tant formava part de la guàrdia personal de l'imperador Dioclecià. Bé, però el 300, aquest emperador, com havien fet altres emperadors, va ordenar una persecució contra els cristians. Què va fer en Jordi? S'hi va negar. I va dir aleshores que era cristià. A partir d'aquí es va ordenar la seva tortura, la seva persecució. Fins i tot diuen alguns que al veure la seva solidesa, Alexandre i Atanàsia, un sacerdot pagà i la mateixa dona de l'emperador, es van convertir. I a partir d'aquí, doncs és una història curiosa. Es va santificar al segle V, o sigui, està santificat. Hi ha un munt d'esglésies dedicades a tant a Egipte com a Etiòpia, Síria, etc. Però el més curiós és que quan arriben els creuats, al segle XI, es troben amb la sorpresa de que Sant Jordi, que a l'islam l'anomenava el cavaller verd, era anomenat a l'Alcorà i també sant per l'Alcorà i pels musulmans. I, per tant, a partir d'aquí s'inicia aquesta vella història a Anglaterra, a tot l'Occident, arreu del món, I fixa't quina paradoxa, sense que se sàpiga ben bé si realment va existir el cavaller Sant Jordi.
És com un sant màgic, misteriós, patró d'Anglaterra, com has dit, Àngel, patró de l'Aragó, avui és festa gran a l'Aragó.
Castella-La Manxa també.
Castella-La Manxa també, a Catalunya, doncs molt bé. Per tant, que quedi clar que aquesta és una festa amb una base claríssima de la cultura cristiana, per molt que tingui aquestes aparents paradoxes. Ho volem remarcar i ho volem també reivindicar. Gràcies, Àngel, i no marxis, queda't aquí al nostre costat, sempre al nostre costat de Ràdio Estel, perquè farem el programa especial a peu de carrer. Doncs vinga, invoquem l'esperit de Diana Silva, com heu sentit abans, i arrenquem.
Bona vesprada, són les 6 i pico. Hey, hey,
hey! És dissabte, és Sant Jordi, no som als estudis, com ja us hem dit, som a tocar del carrer, a tocar de tot l'ambient d'avui, a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, a la Rambla de Catalunya, 115, on també són aquí al costat els nostres companys del Setmanari Catalunya Cristiana. Una abraçada, si passeu, els podeu anar a veure a ells també. La Mercè Raga us ho ha dit molt bé, Mercadal us ha dit bon migdia, Toni Marín també us ha dit bona tarda, i ara arribem a la banda de camins, com diu el nostre estimat Rafa, per dir-vos bona vesprada d'aquest dissabte 23 d'abril de 2022. Va, des d'aquest moment fins a 6:45 tindrem uns quants continguts.
Avui, per començar els camins,
saludarem de seguida dos editors, perquè aquest és dia d'escriptors, de lectors i també d'editors. Toni Piqué, d'Albada Editorial, i Ignasi Moreta, de Fragment, ens acompanyaran uns minuts per presentar-nos les seves novetats i també per parlar de l'ambientàs que, malgrat la pluja, tenim en una festa tan gran com aquesta.
Continuarem amb...
Fra Arun de Madurai ha escrit un llibre titulat De viatge amb Jesús, un conjunt de velles catequesis de l'Evangeli de Lluc, que, sens dubte, pot tocar el cor de les persones. El coneixerem perquè també ens acompanyarà avui.
I arribarem al final del programa de la mà de...
El nostre amic i el nostre col·laborador, l'acabeu de sentir, Àngel Miret, que quan ja en renou el camí sempre se'ns apunta a la festa. Avui ens acompanyarà tot el programa i a la part final ens aportarà les seves recomanacions literàries. Sempre sorprèn l'Àngel, oi que sí? Doncs avui no serà menys.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
A qui us fa més il·lusió de veure... Clar, estem a peu de carrer, podeu passar per aquí i ens veurem les cares. Ha estat la Mercè Raga, que us ha dit bon dia, com dèiem abans, el Mercadal, el Toni Marín i servidor de vosaltres. A qui us fa més il·lusió veure? No és una competició, però bé, una mica sí. Al Twitter, @caminsestel, no us perdeu entrar en aquesta xarxa i votar en aquesta enquesta les diverses opcions que hi ha.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Doncs des d'ara i fins a 6:45, per a Catalunya i Andorra, en directe, sigueu benvinguts a la Macedònia de Sant Jordi amb aquest horari especial. Arrenquem.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
2:30 i serà 6:45.
La terrassa d'un bar on té nit d'estiu, si no perdo la consciència...
Toni Piqué, bona tarda o bona vesprada?
Bona tarda, bona vesprada, sí.
Molt bé, Ignasi Moreta, bona vesprada o bona tarda?
Bona vesprada, en homenatge a València.
Exactament, sí senyor, que també sabem que molts valencians, castellonencs i alacantins viuen Sant Jordi d'una manera o d'una altra. També és una festa molt mediterrània, aquesta. Bé, doncs, Toni... I Ignasi són dos editors de dues editorials diferents. Toni pertany a Albada Editorial i Ignasi a Fragmenta. Per tant, són, diguéssim, de bandes rivals, però fraternes, eh? Ens diuen, si arribeu a les mans, doncs ja us separarem, eh? És broma, això. Us hem volgut convidar en aquest programa especial perquè ens presenteu les vostres editorials i perquè ens expliqueu com veieu el panorama literari actual des dels vostres punts de vista. Per tant, abans de res, què tal la jornada? Si vol començar, Toni, després Ignasi, com la valoreu?
Molt bé, per nosaltres ha estat una estrena absoluta perquè estem en el mercat des de fa 4 o 5 mesos. O sigui que ja ha anat molt bé. Tot el que s'ha fet és nou i és suma. O sigui que molt bé. Hem estat signant amb els autors que tenim, que són dos, i a diverses llibreries, i molt bé. És un gran dia.
Un dels dos autors és Oriol Jara, bon amic d'aquesta casa, eh?
Sí, senyor.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Per tant, teniu uns mesos, un any, poc temps, no?
Molt poc temps, sí. Des de finals de l'any passat que vam recuperar aquest Cesella Editorial, que havia estat força actiu als 80 i principis dels 90 i que estava ara una mica inactiu, i li hem donat el gir que després, si em preguntes més, t'explico.
Molt bé, i tant. Toni Piquens ha presentat el Bada, i faig una mica d'espoiler, Fragmenta té 15 anys, no? Compliu sí. Aquest any, Ignasi?
15 anys.
Doncs bé, i ens pots explicar una mica què és Fragmenta, què fa, d'alguna manera treballa sobre llibres religiós, però de manera oberta, interreligiosa.
Sí, som una editorial d'assaig, una editorial humanística, una editorial que ens interessa la reflexió, les preguntes últimes, que ens interessa molt l'espiritualitat, que ens interessa molt les religions, ho enfoquem des d'un punt de vista no estrictament confessional, tenim autors creients, autors creients, ateus, tenim agnòstics, tenim musulmans, tenim jueus, tenim catòlics, tenim de tot. El que ens interessa no és tant quines són les creences dels autors, sinó fins a quin punt la seva recerca és seriosa, ens aporta alguna cosa, ens fa pensar, ens fa reflexionar, en un món on hem deixat de creure en moltes coses, però no deixem de creure en la qualitat, no deixem de creure en els bons autors, els bons acompanyants pels itineraris espirituals, i en aquest sentit doncs, creiem que val la pena posar en mans del lector textos que ens ajudin en aquesta indagació espiritual i que ens ajudin traient el millor nosaltres mateixos.
Ignasi Moreta, que ens acaba de parlar, i Toni Piqué ens acompanyen. Avui us faig un seguit de breus preguntes perquè contesteu, si podeu, breument. Quina és la tasca d'un editor, exactament? Toni?
La tasca d'un editor, segons estic descobrint, poden ser moltíssimes, però sobretot descobrir textos, descobrir autors, i molts cops ajudar a que els autors i els textos tinguin un impacte en el públic que anem a buscar, no? A nosaltres ens agrada dir que som una editorial de menys especulativa i més dels dilluns, dels dimarts, dels dies feiners. O sigui, fem textos perquè siguis millor. I aquesta és la feina nostra, trobar-los i trobar els autors.
D'alguna manera no sou l'actor principal. Treballeu molt també de vegades a l'ombra. Una feina molt important i molt, de molta dedicació.
No, l'important és l'autor.
Certament. I el llibre.
O l'autora. Sí, sí, i el llibre, clar.
Evidentment, el producte. Ignasi?
Sí, totalment d'acord amb el Toni. És a dir, l'editor és un mediador. No? Hi ha molta gent que vol parlar, hi ha molta gent que vol dir coses, i l'editor el que fa és, amb el seu criteri més o menys encertat, dir, doncs, aquestes veus valen la pena, no? I, per tant, associes el teu segell, la teva marca, a una sèrie de veus que creus que són les que té sentit donar-los una altra veu, i en aquest sentit, doncs, et posa al servei d'aquesta veu i vetllant perquè aquesta veu arribi al lector interessat, no? Perquè finalment fas aquest paper mediador absolutament imprescindible.
Com que Àngel Miret s'ha quedat amb nosaltres molt amablement, em sembla que us vol comentar alguna
sí,
cosa.
No, sobretot veig que darrerament hi ha molta facilitat per fer autoedició. I fins i tot he vist que hi ha plataformes que s'hi dediquen, els preus també últimament, que ho he mirat una mica, han baixat moltíssim. Veig algunes editorials que fan autoedició molt bé de preu. Això en el sector us suposa realment una competència important, o estem pensant sempre de persones que realment hi ha fan un llibre, diguem-ne, pensant en que no tindrà un recorregut extensiu, sinó que serà exclusivament un llibre de petita edició per amics, família i coneguts. O sigui, volia preguntar si us podia fer mal aquest tipus de facilitat per autoeditar.
No. La meva experiència és que en absolut. És a dir, el què passa? Precisament perquè és molt fàcil aixecar la veu, és molt fàcil crear un blog i penjar uns continguts, i tothom hi pugui accedir, és molt fàcil encarregar una autoedició i autopublicar-se. El paper prescriptor que té l'editor, que té una marca i que associa la seva marca a una sèrie de textos, una sèrie d'autors, és el que aleshores cobra una rellevància, no? Per tant, hi ha molta gent que parla, hi ha molts textos que es publiquen, però que hi hagi aquest editor que avala aquestes veus, doncs no tant, no? Per tant, necessitem prescriptors, necessitem gent que digui, mira, de tot això, aquest valen la pena. Els llibreters són prescriptors, trien quins llibres entren a casa seva i quins no, els editors són prescriptors, els bibliotecaris són prescriptors, els crítics, els periodistes, i tots fem aquest paper de triar i de garbell.
Alguna cosa més, Toni, sobre això? O estàs d'acord?
No, que si quan surts fora de tot aquest univers que ara descrivia l'Ignasi, qui surt perdent normalment són els mateixos autors i sobretot el públic, que està esperant que li arribi, que no li arribi qualsevol cosa. I no voldria criticar la gent que s'autoedita, pel contrari, però un llibre que passa, que té el segell editorial a sobre, és un llibre que s'ha treballat, més o menys, però això és com una garantia. Mm-hmm.
Doncs avui Toni Piqué d'Albada i Ignasi Moreta de Fragmenta ens acompanyen en directe aquí a la Rambla de Catalunya de Barcelona. Molt breument, novetats i després una breu reflexió sobre el llibre religiós. Novetats de Fragmenta, novetats d'Albada, Ignasi Moreta.
A Fragmenta hem publicat últimament el llibre Diàlegs d'Ultratomba de Manuel Villegas, que és un catedràtic jubilat de psicologia, que a través d'uns diàlegs de ficció amb grans personalitats de la història, des de Plató fins a Roureda, passant per una gran quantitat de personalitats, va treballar en una sèrie de temes, divulgant, fent la divulgació, una sèrie de temes propis de la psicologia i de la filosofia que permeten un accés a aquests temes doncs, molt amable, no? I a més fet des d'un rigor molt seriós, eh? Estem parlant d'un catedràtic de psicologia. I després l'altra novetat que posem aquest Sant Jordi a les parades, de fet l'he vist a moltes parades, encara que el llibre va sortir el desembre, és el de Jordi Pigem, Pandèmia i Postveritat, que és un llibre que trenca una mica amb aquest discurs únic que s'ha generat des de tots els sectors de poder al voltant de la pandèmia i doncs crida un cert sentit comú davant d'aquest alarmisme excessiu des de el que considerem alguns, no? Que hi ha hagut al voltant d'això i sobretot com aquesta pandèmia ha servit per accelerar coses que ja hi eren, una creixent tecnificació, una creixent imperi de la tecnocràcia que s'ha aprofitat doncs per accelerar-ho, no? I Jordi Pigem ens crida a dir més espiritualitat, menys tècnica.
Novetats interessants de Fragmenta, que en 15 anys ha publicat molts llibres diversos, però deixa'm dir, Ignasi, que esteu publicant les obres completes de Raimon Pànic, que encara en procés. Això serà un tresor per a Fragmenta,
sí.
No?
Sí, sí, seran 19 volums, en portem 12 publicats i és un patrimoni excepcional que val la pena fer arribar al lector, i tant.
Fantàstic. Toni, novetats, una suposo que és el 10 raons per creure en Déu.
Sí, les nostres novetats són tot el nostre catàleg ara mateix.
Molt bé, fantàstic, enhorabona.
Els dos, gràcies.
S'ha de començar.
Gràcies. El primer és aquest, el 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara. L'Oriol, jo crec que ja deu ser prou conegut per la gent que escolta Radio Estel, és un productor guionista de televisió que ha treballat amb el Buenafuente, amb Alberto Romero, amb el Jordi Évole, és aquest món. I ha escrit un llibre sobre que és en part el seu procés d'arribar a la fe i en part una reivindicació de la Bíblia com un text seriós, però no seriós d'Institut Riu Alemanya, diguem, sinó seriós que no hi ha ciència que el pugui rebatre i al contrari, que és un manual d'instruccions per la vida que qualsevol pot seguir. I està molt ben explicat, no és el típic argumentari apologètic, i està arribant a moltíssima gent. Aquest llibre, ara rebrem la tercera edició i crec que no acabarem aquí perquè literalment ens el treuen de les mans. I l'altre llibre és de Viatge amb Jesús, de Fra Aaron de Madurai, que ara entrarà aquí a aquest programa,
sí,
i jo crec que ell mateix el podrà explicar.
Molt bé, doncs sí, sí, ara parlem amb ell. Perfecte, queda dit i així també li donem més minuts amb ell. Bé, un apunt sobre el llibre religiós per acomiadar-vos ja, que el temps és implacable. Si vols tu mateix, Toni, després Ignasi.
Et diré que realment li cal el llibre religiós, o almenys el que volem fer a Albada és que el llibre religiós no sigui la presentació d'unes idees o d'uns ideals molt lluny de la vida o molt distrets del que és actual, sinó al contrari, un llibre que t'ajudi a navegar pels dies feiners. I això és el que farem, és el que estem fent.
Que la religiositat forma part de la vida, en definitiva. I la temàtica religiosa també ha de dir que és transversal en els llibres, no? Surten novel·les, surten altres gèneres, no?
Sí, però també hi ha una gran tendència en el món a ignorar la religió com a factor vital. I
aquí potser el paper del llibre religiós és
interessant. I aquí, bueno, el paper del llibre religiós en aquest sentit és reflectir la realitat. La realitat hi ha religió.
Bé, 5 minuts i mig per 6:45, ens hem d'acomiadar. Ignasi, alguna cosa afegida? Estàs d'acord?
Sí, d'acord. El tema és que la religió ha generat tants anticossos que l'etiqueta mateixa de religiós ja sembla que...
De vegades
que
espanti.
Que espanta, no? Però sí, bueno, el que es tracta finalment és llibre sobre les grans preguntes, no? Al final ens preguntem d'on venim, on anem, què serà nosaltres, què podem esperar, i els llibres que mirem de publicar doncs intenten acompanyar el lector en la cerca de respostes a les grans preguntes que fa la humanitat.
Doncs moltes gràcies, Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, i Toni Piqué, d'Albada Editorial.
Gràcies, si vols, a vosaltres.
Encantat, i bona diada de Sant Jordi. El que queda, fa una mica de sol, per cert, notícia important. Si vols quedar-te, Toni, perquè ara ve un dels teus autors, com has dit, fins un altre, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Una pausa que ens tira a la Paula. No hem dit que tenim aquí a les vies de so el Manel López, també, bona tarda. I tornem de seguida, d'aquí a uns segons.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars... Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatja amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja a l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Beat of my heart. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Amb Ignasi Miranda.
Bueno, Salvador, és molt bonic la diada de Sant Jordi, passejar pels carrers, veure tantes roses i espigues i veure les parades de llibres i molta alegria.
Sí,
Salvador.
I també veure els enamorats.
Ah, ara.
Camins.
Ràdio Estel.
Sant Jordi hauria de ser el patró dels enamorats.
Ei, i tant.
En lloc de Sant Valentí, que acaba el 14 Sant de febrer, Valentí... un mes gris i fred.
Expliquem històries.
Tornem en directe des de la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona, a l'església parroquial de Sant Ramon de Penyafort. I som nosaltres, ja Ràdio Estel, des de les 10 del matí en directe. També tenim els nostres companys de Catalunya Cristiana. Podeu agafar revistes que regalen si passeu per aquí. També us ofereixen la subscripció, naturalment. Fra Arun de Madurai, franciscà menor caputxí. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tothom. Feliç dia de Sant Jordi.
Igualment. Hem de dir que Arun de Madurai és d'origen indi, és indi, però ja viu aquí en una de les comunitats de caputxins. Fa quan?
Fa 5 anys.
5 anys, molt bé. Bon català, eh? La vida és un viatge, podem dir, Fra Arun?
Sí, tothom viatgem a través de la vida, no? Sí, ho penso jo.
Arun de Madurai, a més de caputxí, és, com l'enyorat bisbe Toni Vedell va dir, un enamorat de Crist i del seu missatge, i el vol posar a l'abast del poble de Déu amb paraules senzilles i entenedores, com fa el mateix Jesús a l'Evangeli. Són paraules, com deia el bisbe Toni Vedell, escrites al pròleg del llibre que Fra Arun ens presenta i que es titula De viatge amb Jesús, justament ha estat editat per Albada, i el Toni també continua amb nosaltres, com us dèiem. Arun, abans que res, és que aquests noms artístics d'alguns religiosos, d'on ve això d'Arun de Madurai? Perquè normalment poseu en el nom de religiós el lloc d'origen, oi?
Sí, el meu nom és Arun Renald.
Per tant, el nom d'Arun sí que és nom de baptisme, també?
Baptisme, també.
Sí.
En la meva llengua, Arun vol dir Sant Joan, però quan volien posar el nom com a autor, el meu provincial em va dir que aquí és típic de posar amb el lloc d'origen, no? Llavors, que soni més com un nom català.
Molt bé. Tots tenim al cap, per exemple, Fra Valentí Serra de Manresa, un caputxí sí, ben conegut,
exacte,
historiador,
exacte.
Arxiver, oi? Sí. Que també es posa la ciutat d'origen en el seu nom. Bé, de viatge amb Jesús, anem al gra. Què trobarà el lector en el teu llibre, Arun?
és un llibre sobre reflexions segons l'Evangeli segons Sant Lluc, i jo trobo, no, a la Índia utilitzem històries, anècdotes o paraboles per comunicar una idea més fàcilment. I jo també, el mateix Jesús a l'Evangeli explica paraboles, no? Llavors jo també segueixo aquest tècnic, aquesta tècnica, no? De explicar els evangelis per la gent a través de les històries.
Molt bé. I diguéssim que quan penses a publicar-lo, d'on vindrà la inspiració? Quan penses a publicar aquest llibre, d'on ve la inspiració?
Després de la meva ordenació, jo estava a la Índia 6 mesos només. Durant aquest temps vaig publicar 2 llibres, i llavors quan vaig arribar aquí, els meus frares em van demanar que tradueixi el meu llibre sobre la passió de Jesús en català, i quan el primer llibre va anar bé, la gent el va rebre bé, llavors vaig pensar que seria un mitjà efectiu, no?
I què té d'especial, Frarun, l'Evangeli de Lluc per a tu? Per exemple, és l'Evangeli que més parla de la infantesa de Jesús, per dir alguna cosa. És el text del Càntic de Zacaries, és de Lluc, no?, per exemple.
L'Evangeli de Sant Lluc és molt encantador perquè té moltes paràboles boniques, com el de fill pròdig, el bon samarità, l'home ric, el pobre llatge, i el fariseu i el publicà. Aquestes paràboles no trobem en altres evangelis. I també Sant Lluc escriu el seu evangeli per dones, per nens, per cobradors d'impostos, per marginats i oprimits de la societat, no? I així aquest evangeli especialment és senzill i...
Deixa'm dir una breu frase del Càntic de Zacaries, del primer capítol de Sant Lluc, perquè avui que esperem el sol, no?, ens visitarà un sol que ve del cel per il·luminar els que viuen a la fosca, a les ombres de la mort, i sobretot això per Sant Jordi, i guiar els nostres passos per camins de pau. Ben bonic aquest text, molt bé. Bé, el pròleg del llibre, com hem dit, és del bisbe Toni Vedell. Has tingut una relació estreta amb ell, com el vas conèixer i què et va aportar?
Jo vaig predicar un recés sobre la impressió d'un missioner indi en Catalunya, i llavors ell va participar en aquesta conferència i li va agradar el que vaig predicar jo, i des d'aquell moment vam tenir una relació com un pare i fill, no?
Que bé.
El trobo a faltar.
Sí, tots el trobem a faltar. Recordem que ens va deixar el 12 de febrer passat, als 49 anys i mig. Tu deus ser més jove que ell, perdona que t'ho pregunti. Molt bé. I bé, què tal l'experiència amb Albada i amb Toni Piqué, ara que no ens escolta?
Però què dius?
Ha anat bé l'experiència amb Albada?
Enhorabona.
Ah, molt bé. Sí. Doncs,
I han fet més esforç que jo, no?, perquè el llibre surti bé. Sí.
Podem dir que és un llibre apte per a tothom? És un llibre divulgatiu? Alguna persona que busqui però que potser tingui dubtes de fe? I què trobaré aquí? Un llibre que parla de Jesús. Toni, vols contestar tu primer? Endavant.
Vull contestar perquè jo l'estic fent servir personalment, aquest llibre.
Fantàstic.
I és un llibre molt interessant per 2 motius. Segurament per més. Jo diré aquests 2. Un, perquè va de la vida a l'Evangeli, que no és el tipus de predicació que estem acostumats a viure aquí, que estem acostumats al revés, de l'Evangeli a la vida. I és interessantíssim. I la segona és perquè està farcit d'un munt de referències que no són habituals, que són contes, faules, referents literaris molt variats, històries de l'àvia... I algunes referències que són molt interessants. Per exemple, en el cas de la paràbola del bon samarità, que és amb la que s'obre el llibre.
Sí, segur que molts dels qui ens escolten la coneixen.
Sí,
una persona s'atura quan un queda estès a terra.
El bon samarità va de Jerusalem a Jericó, i això és estrany, explica l'Aaron. Jo vaig llegir això i dic, per què és estrany? Doncs perquè Jerusalem era la capital religiosa, administrativa, era la... I, en canvi, Jericó... Per què va a Jericó? Què ens diu Jesús amb això? El que ens diu és que Jericó era la capital comercial, industrial, etc. I, per tant, la capital del sarau, de l'entreteniment,
de la juerga,
de la transgressió, diguéssim.
Ens està dient, aquest senyor anava a Jericó i per tant ja sabeu de quina mena de gent estic parlant. I això no havia sentit mai.
Molt
o sigui,
bé.
Aquest llibre està per tothom. Per tothom.
Suposo que estàs d'acord, Fra Arun. Algun testimoni de persones que hagin dit i el llibre m'està ajudant fins i tot a recuperar la fe o a tenir-la per primera vegada?
Sí, per exemple, jo també faig un màster a la Universitat de Barcelona de Psicologia Social i jo penso que els evangelis porten molts valors socials, no? Com perdó, misericòrdia, amor, sí, tot això. I també tinc amics que no són creients, que també llegeixen i els ajuda molt. I la gent també diu, no? No només per la fe, sinó també en la relació de la família, al lloc de treball, en tots aquests sentits. Ajuda.
Clar, perquè la paraula de Déu, si té algun sentit, és perquè ens digui alguna cosa a la pròpia vida, no només per un relat històric de
exacte.
Fa 2.000 anys, sinó
exacte.
Que...
Sí, sí,
o de fa
sí.
Més, si és l'Antic Testament, evidentment. Bé, tens pensades més publicacions, Fra Arun? Potser sí.
La meva idea és publicar llibre sobre els evangelis, 4 evangelis.
Molt bé.
I hem tret l'evangeli segons Sant Lluc i continuaré amb Mateu, Marc i Joan també.
Fantàstic. Arun de Madurai, caputxí, avui ha estat present en aquest especial Sant Jordi i ens ha presentat el llibre de Viatge amb Jesús, del qual és autor i que ha estat editat per Albada. Arun i Toni, un plaer, bon Sant Jordi. Perdona, des que he dit la frase del Càntic de Zacaries, ens visitarà un sol, ha tornat a sortir el sol. Tot i que ja no el tenim aquí perquè hi ha ombra, eh?
Però, sí, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon Sant Jordi.
Adéu-siau.
Bé, una petita pausa i ens quedem els últims minuts amb Àngel Miret.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Ara mateix, 6:45. Estem a punt d'acabar la programació especial d'aquest Sant Jordi a Ràdio Estel, els últims minuts d'aquest Camins Especials, amb l'equip, la banda de Camins, com diu el nostre estimat Rafa, Àngel Miret, novament, et saludem, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per rematar el programa i la diada de Sant Jordi a Ràdio Estel, volem conèixer les teves recomanacions per Sant Jordi. Per on comencem?
Doncs mira, començaré no exactament per una recomanació d'un llibre, sinó per llegir un brevíssim vers que, per tant, també és una lectura de Salvador Espriu, que és aquell vers que diu: Senyor Sant Jordi, patró, cavaller sense por, guarda'n sempre del crim de la guerra civil. Allibera'ns dels nostres pecats d'avarícia i enveja, del drac, de la ira i de l'odi entre germans, de tot altre mal. Ajuda'ns a mereixer la pau i salva la parla de la gent catalana. Amén.
A més, aquest cant, aquesta pregària es canta, eh?
De coral. Tant, de coral. Us ho recomano, vivament.
Sant Jordi, patró.
Tu que ets músic, segur que ens podries...
No cantaré tot, per no...
Bueno, però si pots fer-ho també, eh?
Per no allargar. Si
és molt
una
bonic,
coral,
aquest cant.
Molt bonic.
No sé de qui és la música, de totes maneres.
Ara mateix ho hauríem de mirar, però en tot cas...
Pot ser de Francesc Vila?
Sí,
Sí. De Francesc Vila.
De Francesc Vila, sí, correcte.
Molt bé.
Doncs seguim, Àngel, més recomanacions. Ara sí, de llibres.
Doncs mira, de llibres. No, cap d'aquests, em sembla que llevat d'un, no són de plena actualitat. Indestructibles, de Xavier Aldecoa. Xavier Aldecoa és un periodista català, doncs molt especialitzat en temes del Tercer Món, i aquest és un llibre que recomano moltíssim. És un llibre que ens fa veure els... la derrota i la victòria de la gent més pobra de l'Àfrica. Ens situa en un espai de la regió amb més pobresa del món, que és l'Àfrica, en alguns llocs absolutament terribles, de tot el procés migratori, i des d'una perspectiva molt humana. No vol ser ni dramàtic, ni tampoc semblar que allò és el paradís, és a dir, que la gent serien santificats per estar en un procés de pobresa. I, per tant, és un llibre que recomano, que a mi m'ha impressionat. No és un llibre de guanyadors, insisteixo, encara que els seus protagonistes a vegades triomfen, i a l'inrevés, tampoc és de perdedors, tot i que a vegades alguna d'aquestes històries africanes tenen un final prou amarg.
Vinga, algunes més? Tenim,
mira,
encara un parell
altra,
de minutets.
Sí, mira, tenim Màrtires de la Conciencia, Cristianos frente al juramento de Hitler. Aquest és un tema que és prou desconegut, de José María Pellegrín. És el llibre, junt amb un altre que estic llegint, Màrtires cristianos bajo el nazismo, que explica la situació, les llums i les ombres dels cristians, no solament catòlics, durant el Hitler. Hitler va intentar al principi consolidar una certa relació amb l'Església catòlica i amb les esglésies cristianes protestants. De seguida es va veure, però, que pretenia convertir-se en una mena de déu. Aquesta és la història d'algunes febleses, o de moltes febleses, i d'alguns herois. Els herois que van preferir no jurar fidelitat al Führer, no anar a fer el servei militar, malgrat que això els hi va costar, no la presó, els hi va costar exactament la mort.
La instrumentalització de les creences religioses en moltes dictadures no és nou, certament. I ho sabem prou bé. Alguna última recomanació?
Mira,
un parell, si pots?
Un parell, mira, d'un bon amic, Antoni Jalong, Camus versus Sastre, Entre la llibertat i la justícia, dos premis Nobel. Aquest llibre acaba de sortir, és molt recent, i des de la biografia dels dos inicia també tot el debat filosòfic que van mantenir els dos, començant sent bons amics i acabant molt separats per temes, diguem-ne, com la justícia i la llibertat, si la fi justifica els mitjans, la bomba nuclear, el comunisme, etc. Un llibre molt i molt interessant, però de lectura relativament fàcil. Encara que és un llibre de filosofia, d'alguna manera és de filosofia, però és un llibre fàcil de llegir. I finalment, un clàssic de Dostoyevsky, Pobres, un recent llibre traduït al català. En castellà, la gent normalment li diu Pobres gentes. Aquí la traducció ha estat Pobres. Un llibre molt curiós, dues persones molt pobres, una jove òrfena i un vell solitari, s'expliquen les desgràcies, es cartegen per fer-se passar les penes i la solitud. És una novel·la que abandona, dient el que aleshores era moda i que Dostoyevsky trenca, que és el romanticisme, i fa el retrat d'una societat en alguns aspectes molt i molt dura.
Doncs
aquestes serien les meves recomanacions, que són, a més, les que estic llegint jo ara.
Molt bé, doncs moltes gràcies, no... Àngel Miret, per haver-nos acompanyat avui en aquest especial Sant Jordi, com sempre molt fidel a aquesta temporada a Camins i des de fa molts anys a Ràdio Estel. Deixa'm que recordi breument una anècdota. Fa uns 12 anys, aquí al matí a Ràdio Estel, tu vas demanar que les roses i els llibres no només fossin les roses per dones i els llibres per homes, sinó per tothom, i al cap d'un minut et van regalar una rosa.
Va venir una senyora
si
i va regalar una rosa.
Sí. Doncs hem d'acabar...
L'accepto també avui, eh?
Gràcies, sí, i adéu-siau, Àngel.
Adéu.
Que vagi molt bé. Nosaltres ja recollim. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Ignasi.
Què ha dit la parròquia, l'enquesta? A qui prefereixes veure?
Sí, a qui prefereixes veure? Amb el 7% el Dandi del Mercadal, amb el 13% el Toni Marín, amb el 27% a la Regà i, per suposat, amb el 53% la guanyadora a la banda de Camins.
Mare de Déu, això s'ha fet amb independència,
sempre,
però hem guanyat.
Hem guanyat.
Bé,
tot el nostre afecte pels companys que han fet més hores que nosaltres avui i han fet un gran programa. Gràcies, Maria José.
A tu sempre.
Moltes gràcies també a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort per la seva acollida avui, també al capdavant amb mossèn Miquel Ramon, i tot un equip, amb Ferran Capdevila, que no ens ha acompanyat, però sí a la producció Joan Trias, la Maria José Mendoza a les xarxes, el Manel López i la Paula Moreno a les vies de so, i qui us ha parlat avui, l'Ignasi Miranda. Una abraçada, Rafa, que ens continuarà acompanyant des d'un quart de nou aproximadament en el Camins Especial cap de setmana i dilluns a les 8 més Camins. Adéu-siau i bon Sant Jordi. Una abraçada.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.